Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Mira, sempre acostumem a fer una petita secció, digue-li reportatge, digue-li lliçó històrica, sobre algun tret o alguna anècdota de la història de Catalunya. La setmana passada el Jordi Bilbeny, filòleg, ens oferia una petita teoria, que ja és internacionalment coneguda, que diu que Colom, Cristóbal Colom, sí, era català. No era genovès, sinó català. I ens ho va explicar la setmana passada. Doncs bé, ell té una altra teoria al respecte, no sobre Colom, en aquest cas sobre el Quixot i sobre Cervantes. I saps què diu?
El...
Que també era català, fill meu. Ara ho escoltem.
El Quixot català, no tant el Quixot, sinó el Cervantes català, és una cosa molt semblant, o sigui, que el Cervantes que tenim, que ens diuen que tenim el Alcalá de Henares, que no existeix, que és un Cervantes, i que no es deia ni Miguel, i que no neix ni a l'any que Miguel de Cervantes diu que va néixer, com expliquen tots els historiadors seriosos espanyols, que després n'hi ha que intenten colar, no, bueno, aquest document, sí, bueno, però és aquest, vinc, i fan passar igual, no? Doncs aquest senyor és el fill d'una família pobrissona, també de gent sense gaires estudis, amb un pobre metge de poble, que quan es mor fan un inventari dels béns, i tenia tres llibres a casa, un, dos i tres, no dic tres per resumir, sinó un, dos i tres, i surten esmentats tres llibres d'una mena de teoria mèdica superelemental, i discreta, o sigui que, com diguem d'alguna manera, el geni més gran de totes les lletres de tots els temps havia llegit tres llibres, no? I aleshores això fa pensar molt, també tenia una filla analfabeta, també ha fet pensar en els seus biògrafs, com pot ser que Cervantes tingués una filla analfabeta, i pensa que també que li diuen l'ingenio lego. L'Unamuno, que deia, home, jo amb els estudis que tinc, i amb les llengües que sé, no?, i amb la cultura que tinc, jo no he fet jo el Quijote, i l'ha fet aquest pobre Chicharello, i aleshores diu, és que el va fer de xamba. Va posar-se a escriure i li va sortir allò. Bé, doncs, això, com que això és materialment impossible, doncs el que es tracta és de saber qui hi ha darrere de Cervantes, i a mesura que anem desgranant, doncs veiem que sí, efectivament, hi ha un personatge, o hi ha una família, que de moment és la que jo he estudiat, el personatge tot just l'acabem de documentar, però aquesta família que són notaris, que són escriptors, que són cancellers, que són cònsuls, que són navegants, que són patrons de nau, que estan a la cort catalana, que tenen càrrecs polítics, que són participants de les diverses corts generals de Catalunya en què es fan, no? Tots aquests personatges amb aquesta tradició, que un d'ells ja revoluciona a finals del XIV la prosa cancelleresca valenciana. Doncs tota aquesta gent, amb tot això, se diu perfectament a la personalitat i el perfil d'aquest Cervantes. Ara bé, això podria ser un joc de prestidigitació. Mira, he trobat una família que s'assembla molt amb el nom, que es diuen Cervent, que podríem dir que són els Cervantes, però només ho podíem dir per aquests càrrecs, sinó que, per exemple, en Cervantes sabem que va ser famós a les guerres d'Itàlia, de Flandes, on tenia càrrecs militars, i del nord d'Àfrica. Doncs resulta que els cronistes que ens parlen d'aquesta família Cervent també ens diuen que van ser famosos per les seves prestacions a la cort i al rei Felip II, sobretot a les guerres de Flandes, Itàlia i nord d'Àfrica. També coincideixen amb això. I el que encara és més curiós és que una branca d'aquesta família s'instal·la a Granada, fent els oficis d'administració de justícia, i immediatament ja se'ls diu Cervantes. Per tant, doncs, si el Cervent de Catalunya, del Regne de València, de Mallorca, tenen, quan passen a Castella, el cognom que se'ls atorga és el de Cervantes, també podríem, doncs, interpretar que aquest Cervantes, que ell diu que no es diu Cervantes, sinó que diu comúnmente llamado, o sigui, que em diuen d'una forma generalitzada i de comú acord, que em diuen Cervantes, també podria ser un Cervent. O i més, si tenim present, que ella a la segona part del Quixot ens diu que li han prohibit la llengua, però no la ploma. Aleshores, si un escriptor a la península Ibèrica, un espanyol, li han prohibit la llengua al segle XVI, aquest només podia ser o basc, o català, no hi ha, o portuguès, no?, com en última instància, no? Aleshores, són molts elements que fan pensar que això conflueix cap on jo apunto, sobretot perquè el representant, el símbol, la icona, l'ànima d'aquesta Castella, d'aquest hidalgo castellà, perquè el Quixot és un hidalgo, no? I els hidalgos és una classe nobiliària que només existeix a Castella. A d'altres llocs tenen altres noms, aquest tipus de personatges, no? Però com a hidalgo, i pensa que el títol és El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Doncs aquests hidalgos que representen Castella es el fan passar com un autèntic sonat. Una persona que s'ha cregut la informació que ha llegit i que aleshores va pel món i ja no veu el món, sinó que només veu la pròpia paranoia. I això realment també és un tema molt actual que, vist des d'una perspectiva política catalana, és molt instructiu.